Son las 7.
IB3 Radio. Informatiu Vespre. Amb José Luis Galindo.
Bon vespre. Només a l'Ajuntament de Palma s'han sol·licitat ja més de 4.000 informes de vulnerabilitat en els darrers 10 dies pel procés de regularització de migrants. És l'exemple que posa el Batle de Palma i que fa extensible a la resta de consistoris desbordats pel volum de peticions amb el retard que això suposa per a la resta de gestions que ha de menester la ciutadania. És per això que el Batle traslladarà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la petició perquè l'Estat posi els recursos necessaris per poder alleugerir la càrrega de feina als ajuntaments. Diferents lectures en fan, però, els sindicats. Comissions Obreres titlla el discurs de la dreta de demagògia, mentre que UGT considera que el sistema ha fracassat pel fet de tenir ara la necessitat de regularitzar de cop la situació de tantes persones. Però tenim altres notícies que repassem ara en forma de titulars. Un home de 56 anys ha mort ofegat a Porto Cristo, a la platja de Calamandia. Victòria Morí, bon dia.
Bon vespre. Una altra persona ha resultat ferida greu. Segons informa el 061, han rebut l'avís poc abans de les 3 que diverses persones tenien dificultats per sortir de l'aigua.
Tot a punt per una nova edició de la Mallorca 312. 8.500 ciclistes començaran a rodar demà a les 6:30 del matí a la platja de Muro.
Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, al nord, al Ponent i al Pla. L'any passat, aquesta cursa va generar un impacte econòmic de 17 milions d'euros.
Entre avui i dimarts, les discoteques més populars enceten la temporada d'Eivissa.
Entre 30 i 33 mil clubers assistiran a les diferents obertures, parlant d'un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat.
I en els esports, el Reial Mallorca ja de victòria per jugar demà les dues davant del Deportiu Alavés. Toni Tarife, bon vespre.
Bon vespre. I ho farà amb les baixes de Cito Lugumbo, Antonio Rayo, Mateo Josep i Jan Sales. Martín de Michelis tractarà de sumar els 3 punts davant un rival directe en la lluita per la permanència.
I anem a veure quina és la previsió del temps per a les properes hores. Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre. Aquest pròxim cap de setmana esperam en general un ambient bastant semblant al d'avui, amb la presència de més núvols a Eivissa i Formentera, i en canvi a Mallorca i Menorca més sol amb permís d'alguns intervals de núvols alts. Quant al vent, continuarà bufant de component est, en conjunt fluix, qualque cop moderat a les Pitiuses, i aquí mateix també en la situació marítima una miqueta més alterada, qualque redol de maró. A punts del llevant de Mallorca també podríem veure una miqueta d'onatge. Quant a les temperatures, pocs canvis, el termòmetre torna a quedar entre els 20 i els 25 graus, els termòmetres més elevats a punts de l'interior i ponent, tant d'Eivissa com de Mallorca. Diumenge, ambient variable, també amb arribada de núvols cap al sector de les Pitiuses, més sol la resta de formació de qualque boira i temperatures que sembla que podrien pujar una mica.
Gràcies, Tomàs Salom. Margalida Cifra, és el control tècnic. Comencem.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Després d'una setmana des de l'inici del procés de regularització d'immigrants, el Batle de Palma assegura que la situació és inassumible, no només per acord, sinó per a tots els ajuntaments d'Espanya. Jaime Martínez afirma que durant aquest temps s'han sol·licitat més de 4.000 informes de vulnerabilitat a Palma i que és impossible que el personal municipal pugui assumir tota la càrrega de feina.
D'aquesta manera, Martínez es reafirma en les previsions que van fer i insisteix que els serveis socials dels ajuntaments estan col·lapsats i no es pot atendre correctament els residents per altres assumptes. Durant la primera setmana del procés de regularització, Palma, segons el Batle, s'han atès més de 6.000 persones per aquest tràmit.
De cap manera hi ha ni temps ni forma per fer això, per tant, estem en la mateixa situació, la mateixa situació que fa una setmana. Instam i exigim en el govern d'Espanya que posi els recursos necessaris per una decisió unilateral e improvisada que ha obligat en els ajuntaments que deixem de donar un servei de qualitat.
Jaime Martínez ha afegit que traslladarà la petició a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la qual es vocalen la Junta Directiva.
El líder de Comissions Obreres a les Illes, José Luis García, ha lamentat la demagògia, diu que el Partit Popular fa amb el procés de regularització de migrants.
Entenem que per part del Partit Popular molta demagògia, on s'està fent un discurs que si han de posar recursos, no?, per atendre aquesta gent, doncs els han de llevar per atendre altres coses, i creiem que és un argument demagògic.
Per part seva, el secretari general del sindicat UGT a les Illes, Pedro Omar, ha dit que la regularització extraordinària de migrants demostra el fracàs del sistema.
Una regularització, qualsevol regularització massiva, no és més que el fracàs d'un sistema. Si el sistema hagués funcionat de manera fiable i de manera constant i de manera regulada, totes aquestes persones no haurien de patir aquest tràngol que estan passant ara.
I enmig del debat i de la polèmica pel concepte de prioritat nacional que ha acordat el PP amb Vots a Extremadura, aquí a les Illes, Vots ha presentat al Parlament una iniciativa per implantar que els espanyols tinguin prioritat d'accés en els serveis públics. El vicepresident Antoni Costa no ha aclarit si el PP donarà suport a aquesta iniciativa a la Cambra Autonòmica.
Ha matisat, però, que l'aposta de l'executiu sí es prioritzar els residents tal com ja es fa per accedir a un habitatge públic.
Crec que és de sentit comú, que és prioritzar la gent d'aquí. Prioritzar la gent d'aquí significa, pues, facilitar la vivenda en criteris de residència de gent d'aquí.
I la consellera Sandra Fernández ha mostrat la seva satisfacció després que ahir la ministra d'Infància, Cira Rego, reconegués que les Illes estan saturades pel que fa a l'atenció de menors migrants.
Per això la titular de Famílies confia que d'aquesta manera el govern espanyol exclogui les Illes del repartiment de menors i que, per tant, no n'enviï més.
Será voluntad del gobierno el que puedan enviar más menores no acompañados, pero en cualquier caso, pues nosotros cogemos la palabra de la ministra y esperamos, pues, que estas derivaciones no se produzcan.
A tot això, els cadàvers trobats de 8 persones i els 2 supervivents en aigües de Cartagena aquesta setmana eren de migrants que feien la ruta algeriana. Així ho ha assegurat l'ONG Caminando Fronteras, que ha rebut l'avís de familiars que alertaven de la seva desaparició. Se sospita que tots els migrants viatjaven en 2 barques que es trobaven a la deriva. Ens ho conta Carme Moreno.
La fundadora de Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha explicat a IBET Ràdio que l'ONG encara investiga els fets. Segons Maleno, la família d'un dels 2 supervivents va interposar una denúncia per la seva desaparició davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional a les Illes. A més, l'ONG va avisar-ne Salvament Marítim. El que se sap de moment és que dimarts a vespre un creuer va localitzar els cossos de 5 cadàvers a la mà, a l'est del Cap de Palos. Els 2 supervivents trobats en una de les barques foren traslladats a l'hospital.
Y los segundos 5 cadáveres encontrados, estamos en investigación ahora para ver de qué embarcación se trata, y hay 2 posibilidades, que fueran de esta misma embarcación o de otra embarcación que también fue alertada y que también estaba en búsqueda. Sea como sea, estas personas que quedaron a la deriva se dirigían a Baleares y son alertas de Baleares.
La ruta algeriana és una de les més mortíferes. Caminando Fronteras encara no té dades del nombre de cossos desapareguts i de migrants morts enguany. La delegació del govern espanyol a les Illes assegura que l'any passat moriren 63 persones que feren la ruta, mentre que diverses ONGs apunten que són més de 1.000 les persones mortes o desaparegudes el 2025.
Tot això, el Consell de Mallorca endureix les condicions per poder optar les ajudes socials per la guerra a l'Iran. Passa d'exigir 3 anys de residència a 5.
L'augment de 2 anys més ho ha fet públic Vox en un comunicat. Així es desbloqueja la part de la bateria d'ajudes que s'havia paralitzat, que serà aprovada pròximament en un ple extraordinari, encara sense data fixada. L'exigència d'un mínim de 5 anys de residència legal només afectarà els 9 milions d'euros que es destinaran a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que gestionarà els ajuts de caràcter social.
Set i nou minuts, canviant de tema, torna una de les principals proves de ciclisme, tot a punt perquè demà comenci Una nova edició de la Mallorca 312 que enguany espera reunir prop de 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, el Nord, el Ponent i el Pla. En els darrers anys, el cicloturisme ha esdevingut una tendència en auge que contribueix a allargar la temporada turística per l'impacte econòmic en els hotels i l'oferta complementària, estimat en 18 milions d'euros.
La Mallorca 312 manté la seva localització de sortida i arribada de la platja de Muro i l'hotel Viva Blue és l'establiment oficial de la prova amb un 100% d'ocupació i amb una despesa mitjana d'entre 100 i 150 euros per persona en habitació doble i mitja pensió. Matías Tugores n'és el director.
Per sort, nosaltres som un hotel enfocat molt en el deport, en ciclisme i en els triatletes i solen tenir bones ocupacions durant el mes de març i abril. Si és vera que potser seria un poc més baixa, potser rondaria el 90%, però l'ocupació seria també bastant, bastant bona.
En la mateixa línia es mostra Xavier Bodaza, cap d'esports de l'hotel, que destaca la importància d'aquesta prova i la repercussió que té a l'illa.
Si volem allargar la temporada turística, pues, s'ha de fer de qualque manera. I jo crec que realment pues, aquest és un bon tema cicloturista. És una de les millors maneres per poder allargar la temporada turística i no queda molt en 6 mesos, que no crec que ho vulgui ningú, això.
A la prova, com és habitual, hi participen cares conegudes en el món del ciclisme, com és el cas de Miguel Indurain, Óscar Pereiro i José Babeloki, escoltant les ciclista basc.
Vine hace ya aproximadamente 13 años, conocí esta prueba y me enamoró. Me enamoró Mallorca, me enamoró, conocía Mallorca de haber competido, pero no tienes esa referencia de lo que es el disfrute y lo que ahora nos gusta a nosotros, que es esa relación directa de la bicicleta con la naturaleza y demás, mar, montaña. Creo que tenéis una isla maravillosa en ese sentido, un territorio fantástico para hacer cicloturismo, y aparte de eso, pues poco a poco esa lista de amigos se hace grande y ahora pues suelo venir durante el año, suelo venir en varias ocasiones.
Aquesta prova esportiva farà que demà tallin la circulació diverses carreteres. Els tancaments van per trams horaris. Es poden consultar a través del web de l'organització de la Mallorca 312 i començaran ben prest a partir de les 5 de la matinada a la platja de Muro, que és el punt de sortida.
Després pujaran fins a Pollença i els talls afectaran durant el matí la MA10, la carretera de la Serra de punta a punta, de Pollença a Andratx. Posteriorment, durant el matí, fins ben passat el migdia, altres carreteres afectades seran les que van d'Andratx a Esporles, passant per Puigpunyent, la d'Esporles a Santa Maria, i des d'aquest punt a Alaró, Lloseta, Manacor, Seuva, Campanet i Sa Pobla. A partir del migdia i durant l'hora baixa, la prova afectarà les carreteres que van de Sa Pobla a Artà, travessant per pobles com Muro, Santa Margalida, Ariany i Petra. Tornaran per la carretera MA12 d'Artà a Platja de Muro, que estarà tancada durant l'hora baixa en sentit Platja de Muro.
Com han dit, la Platja de Muro frega la plena ocupació per aquest cap de setmana. La Mallorca 312 ja és una cita no només esperada pels esportistes, sinó també pels hotelers de la zona a causa de les altes ocupacions que comporta.
De fet, així ho corrobora l'informe fet per la UIB sobre l'impacte econòmic d'aquesta cursa. Els participants romanen a l'illa prop de 7 dies amb una despesa diària de 296 euros, xifra superior a la mitjana. Les estades es concentren en un 82% en hotels i hotels-apartaments, però l'impacte econòmic va més enllà del sector hoteler. Miquel Porquer és el Batle de Muro.
Això és un poquet el començament de la nostra temporada turística. Fins ara tot era un món ciclista i ara ja comencen a venir el que són les famílies, perquè aquest, durant molta de gent d'aquesta que ve a participar ve en la seva pròpia família, la qual cosa és molt més ocupació, més gasto generalitzat a la zona.
La Mallorca 312, amb 8.500 participants, va generar en l'edició de l'any passat, l'any 2025, un impacte econòmic total de 16,98 milions d'euros.
No és l'única cita destacada del cap de setmana. A Eivissa, la música electrònica serà protagonista. Des d'aquest divendres, des d'avui fins dimarts que ve, algunes de les discoteques més populars del món inauguren la temporada 2026, un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat i que, de moment, no ha notat negativament els efectes de la guerra a l'Iran. Henry Fernández.
Entre 30 i 33.000 clovers assistiran a les diferents obertures de les principals discoteques d'Eivissa, un esdeveniment internacional tan esperat que ha esquivat les afectacions de la guerra a l'Orient Mitjà, com explica el gerent d'Ocio d'Eivissa, José Luis Benítez.
Los openings se venden desde hace bastantes meses, por lo tanto, casi hemos pasado del conflicto, pero el problema vendrá a partir de ahora, ¿no? Veremos qué sigue ocurriendo con todo el precio de los carburantes y todo lo que nos puede afectar a la isla de Ibiza.
El cap de setmana de més vols, amb el que portem d'any, farà omplir gairebé el 100% els hotels ja oberts. Els preus dels tiquets, ja elevats, no han d'experimentar pujades importants.
Los precios ya de por sí son altos, yo creo que es un producto muy exclusivo. Todo el tema cultural, la verdad es que sabemos que es caro en este país y prácticamente todo el mundo, así que el precio es elevado, pero la gente quiere venir a ver esa gran oferta que tenemos, a los mejores DJs del mundo que estarán por aquí este fin de semana.
El tancament de la temporada serà mitjan octubre i s'està mirant si l'allargaran fins a final de mes en els propers anys, segons explica el director d'Ushuaia Entertainment, Roberto de López.
Yo creo que podemos tirar hasta finales de octubre en unos años. También depende mucho también de los hoteles, del tema de los vuelos y que todo también, al final hay un ecosistema montado que no quieres perjudicar a nadie.
Les xarxes socials també serveixen per anunciar els openings, amb desenes de milers de visualitzacions de cada anunci. Amnesia, Pachá, High, Universos, Paradís, a més d'altres sales de festa i beach clubs, enceten una temporada que pronostiquen com a històrica.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:17, el sindicat UGT parteix que un miler de treballadors de temporada de la península no s'han pogut reincorporar aquest any perquè no troben on poder viure. Per això el sindicat reclama que es destini part de l'impost del turisme sostenible a habitatge per a aquests treballadors.
Proposen que es destini part d'aquest impost a comprar establiments hotelers obsolets perquè s'hi pugui allotjar treballadors de temporada i que també es faci més habitatge de protecció oficial a la recaptació de l'impost. No veuen una bona alternativa que sigui l'empresari el que ofereix allotjament perquè et denuncien, aquests sempre demanen una contrapartida, com ara jornades més llargues o extraordinàries. Ho explica José María García Orrelucio de la UGT.
Es una vergüenza. En las puertas de la entrada a Palma, en la autovía, hay otro campamento ya. ¿Esto qué es? Y esos son trabajadoras y trabajadores. Y por lo tanto nosotros tenemos que poner entre todos soluciona esto. Y si hay dinero y lo recaudamos a través del impuesto turístico, ese impuesto turístico, todo el dinero que sea necesario ha de ir para paliar inmediatamente esta situación.
Alguns treballadors expliquen que viuen una situació límit en la incertesa que els pugin als lloguers i que hagin de viure en una habitació perquè ningú no els vol llogar. Són en Carlos i n'Encarna.
Yo creo también que los casaros están aprovechando en manera no sé cuánto legal. Y esto para mí y como otra gente nos complica la posibilidad de encontrar vivienda, sobre todo en mi caso con una niña.
Es preocupante que la gente que viene a la península a trabajar de temporada, digamos, no pueda pagar un alquiler. pero los que vivimos aquí, que nos tengamos que ir porque tampoco podemos, me parece vergonzoso.
I el Ministeri de Consum ha contactat amb mig miler d'immobiliàries i de fons d'inversió per advertir que és obligatori aplicar la pròrroga dels lloguers a tots els inquilins que així ho sol·licitin. És una nova acció del departament que dirigeix Pablo Bustinduy per recordar les empreses que l'extensió dels contractes no es pot rebutjar.
Concretament, el Ministeri ha remès un escrit d'advertència a més de 540 entitats que gestionen com a mínim 50 immobles cada una. L'objectiu és recordar l'obligació legal que tenen de prorrogar els contractes d'arrendament durant 2 anys més quan aquests caduquin enguany i així ho demani l'inquilí. Això, segons ha explicat Bustinduy, davant els entrebancs que molts s'estan trobant.
Les immobiliàries, les grans empreses, lo que tienen que hacer es respetar la ley y obedecer lo que fija la ley. Y es ley en España a día de hoy que las prórrogas que soliciten los inquilinos e inquilinas son de obligado cumplimiento. Lo que hemos hecho ha sido enviar una notificación explicando con toda la pedagogía y la transparencia posible cuál es el ordenamiento jurídico vigente a día de hoy en España.
Declaracions de Bustinduy durant una trobada amb membres del CAES, el Centre d'Assessoria i Estudis Socials, una cooperativa especialitzada a garantir el dret a l'habitatge de les persones més vulnerables. Alejandro Jacinto, una de les seves membres, ha assegurat que davant l'allau de casos que tracten diàriament, la pròrroga dels lloguers és imprescindible.
No deja de ser un salvavidas en medio de una tormenta especulativa como la que estamos sufriendo. Es una medida absolutamente razonable, absolutamente proporcionada, que no hace otra cosa que equilibrar, en cierto modo, la balanza y los derechos entre los inquilinos y los caseros.
En tot cas, tots aquells interessats a allargar el seu contracte de lloguer durant 2 anys més han d'informar-se sobre les passes per fer-ho, segons ha explicat el míster Francisco Javier Rubio.
Acogerse a la prórroga es sencillo, la norma es bastante clara, apenas 2 artículos, y consiste en que aquellos contratos que entre 2026 y 2027 vayan a finalizar, el inquilino, si así lo considera, puede enviar una comunicación por burofax solicitando la prórroga. A partir de ahí, se considera el contrato extendido 2 años más.
Aquesta pròrroga de lloguer per a totes aquelles persones a les que enguany els caduqui el contracte durant 2 anys és un decret aprovat pel Consell de Ministres i que ara s'ha de convalidar al Congrés, on ara per ara no té prou majoria en aquests moments, però, segons informa el govern central, la mesura està operativa i, per tant, tot el que s'acordi ara és vigent independentment del que passi amb la cambra amb el decret legislatiu.
A tot això, l'Ajuntament de Santa Eulària ha aprovat una proposta de sanció de 37.000 euros per llogar un habitatge turísticament a la zona d'Araví de Dalt a l'estiu de 2025.
La sanció és per un canvi d'ús de residència turístic sense el títol habilitant en un habitatge que estava llogat en Araví de Dalt a Santa Eulària. La resolució eximeix de responsabilitat al propietari de l'immoble perquè no s'ha acreditat la seva participació directa en els fets. La resolució desestima les al·legacions presentades durant el procediment i confirma la responsabilitat de la promotora del canvi d'ús.
En clau de successos, un home de 56 anys ha mort i una altra persona ha resultat ferida greu aquest divendres en ofegar-se a la platja de Cala Mandia, a Porto Cristo.
Segons la informació del SAMU 061, passades les 2:30 del migdia s'ha rebut l'avís que diverses persones tenien dificultat per a sortir de l'aigua a la platja de la citada localitat. Un d'ells ha entrat en parada cardiorrespiratòria i els socorristes han començat a realitzar-li maniobres de reanimació cardiopulmonar. Fins al lloc s'han desplaçat 3 ambulàncies i els sanitaris han continuat sense èxit amb les maniobres al pacient més afectat, que ha mort en el lloc dels fets. La segona persona ferida ha estat assistida, estabilitzada i traslladada a l'Hospital de Llevant en estat greu.
La dona de 45 anys ferida greu en l'explosió d'un habitatge a Eivissa, ha rebut l'alta de l'UCI de l'Hospital de Can Misses i ha passat a planta. En el succés ocorregut el passat dimarts també van resultar ferides altres tres persones.
Són el seu fill i la seva nora de 23 i 21 anys que també es trobaven en la deflagració i estan ingressats en la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. El jove de 21 anys, veí del pis on es va produir el sinistre, també evoluciona favorablement i ha passat d'UCI a planta, ingressat en la policlínica Nostra Senyora del Rosario Vila.
Tot això quan el govern i l'Ajuntament d'Eivissa han iniciat el reallotjament d'aquestes famílies en un dels habitatges socials de l'Ibavi, en el barri d'Esputxetavila.
La Conselleria d'Habitatge ha manifestat en un comunicat que també treballa en el muntatge de les instal·lacions elèctriques per a les famílies que han tornat als habitatges de l'edifici afectats per l'explosió.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home quan tractava d'introduir pel port de Palma 18 quilos de cocaïna i dues d'haixís amagat en un cotxe.
La intervenció conjunta amb vigilància duanera s'ha duit a terme avui en el transcurs d'un dispositiu de verificació fiscal aleatòria en el dit de l'oest. Els agents han realitzat un registre en localitat, han localitzat un doble fons molt sofisticat en els baixos del vehicle. L'home de 60 anys ha estat arrestat com a suposat autor d'un delicte de tràfic de drogues.
Més coses. Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma mantenen la vaga per la incorporació al centre del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament. Durant la jornada d'ahir, 6 de cada 10 pares i mares van secundar la protesta. Avui ha estat el 61%, un lleuger repunt. La MIPA avisa que no s'aturaran fins que la conselleria no els doni una solució. De moment han sol·licitat ajuda psicològica per a les famílies i també pels menors. El mestre interí finalitzarà la seva substitució dimarts que ve al centre.
La presidenta de MIPA, Marina Coves, ha assegurat que els nins ho passen malament. Se'ls ha explicat per què no van a classe, però, així tot, la situació, diu, és delicada. Dilluns, els pares i mares tenen una reunió amb Educació per intentar reconduir el conflicte. Diuen que hi aniran amb voluntat d'escoltar, però que exigiran solucions. D'entrada, critiquen que ahir el professor fos citat d'urgència per la conselleria i que avui s'hagi incorporat a la feina en normalitat.
Estem oberts a propostes, però evidentment volem propostes i mesures, o sigui, volem solucions, perquè la gent no està tranquil·la, les famílies no estan tranquil·les i els nins i les nines ho estan passant molt malament. De fet, hem sol·licitat suport psicològic, tant pels menors com per les famílies.
El cas ha tingut molta repercussió i justament ahir la ministra Cira Rego va anunciar que el govern central reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin fer classe. Dimarts que ve finalitza.
Ara mateix té lloc l'assemblea de les treballadores de les 160 escoletes que hi ha a les Illes de 0 a 3 anys per decidir si se sumen a la vaga del pròxim dia 7 de maig que s'ha convocat arreu de l'Estat. Els sindicats, Comissions, Obreres, UGT i STEI ja han convocat un seguit de mobilitzacions per exigir a la patronal que s'assegui a negociar un conveni autonòmic propi. La responsable de l'ensenyament 0-3 anys de Comissions, Pepa Ramis, considera que és important sortir al carrer per reclamar millores pel que fa al conveni estatal.
Però, clar, vull dir, hem de tenir en compte que nosaltres des del sindicat demanarem que tothom secundi aquesta vaga i, a més, que se produeixi una macromobilització a nivell d'illes en reivindicació indicació del sector 03.
El bloqueig d'aquest conveni propi perpetua, segons els sindicats, una precarietat estructural en un sector altament feminitzat. Darrers apunts abans d'arribar i mitja. El no a la guerra marcarà les mobilitzacions del 1 de maig que preparen els sindicats majoritaris, que també reclamaran uns millors salaris, el dret a un habitatge digne i la defensa de la democràcia.
Tant UGT com Comissions Obreres consideren que l'actual context econòmic i social, on els discursos de l'extrema dreta van a l'alça, fa necessària la reivindicació dels drets de les persones i la democràcia, ho explica el líder de Comissions a les Illes, José Luis García.
Necessitam amb urgència que els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, però en definitiva del conjunt del país, se comencin a indignar. I se comencin a indignar fruit d'aquesta situació que estem, però sobretot per poder tenir un futur.
El secretari general d'UGT, les Balears, Pedro Mar, destaca que a les Illes els treballadors s'enfronten a la negociació de tres importants convenis.
afrontant la negociació d'importants convenis com els del comerç, els del metall i també l'aposta decidida de sindicats majoritaris per la firma d'un conveni autonòmic de les escoletes, que iguali condicions laborals i salarials de les professionals, que majoria dones, d'aquest àmbit.
A Palma, la manifestació començarà a les 11:30 des de Plaça d'Espanya i acabarà al Parc de la Mà amb una torrada i música. A Mahó i Eivissa, els actes reivindicatius començaran a les 12 a la Plaça de l'Esplanada i al Parc de la Pau, respectivament.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Han tocat les 7:30, repassem ara els principals titulars. El Batle de Palma traslladarà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la petició perquè l'Estat aporti els recursos necessaris per fer front a l'allau de tràmits que suporten els ajuntaments a causa del procés de regularització de migrants.
Diferent lectura en fan els sindicats. Comissions Obreres acusa la dreta de demagoga, mentre que UGT creu que el fet d'haver de regularitzar de cop tantes persones demostra que el sistema ha fallat.
Un home de 56 anys ha mort ofegat a Porto Cristo, a la platja de Calamandia.
Una altra persona ha resultat ferida greu. Segons informa el 061, han rebut l'avís poc abans de les 3 que diverses persones tenien dificultat per sortir de l'aigua.
Tot a punt per una nova edició de la Mallorca 312. 8.500 ciclistes començaran a rodar demà a les 6:30 a Platja de Muro.
Les restriccions de trànsit afectaran especialment vies de la Serra de Tramuntana, el Nord, el Ponent i el Pla. L'any passat, aquesta cursa va generar un impacte econòmic de 17 milions d'euros.
Entre avui i dimarts, les discoteques més populars enceten la temporada d'Eivissa.
Entre 30 i 33.000 clubbers assistiran a les diferents obertures, parlant d'un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat.
Les Pitxorines han presentat avui el seu segon disc, Sa Falda Girada. Dia 8 sonaran al Teatre Principal de Palma.
I el grup menorquí Suki Sopes també ha presentat en aquest cas el tercer disc, Lo Més Clar, a Sant Bull.
Són les 7:31 minuts, donant pas als esports.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Vuelve la Fira del Llonguet Espillery, el 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cercavila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llonguets hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. Te esperamos, Ayuntamiento de Palma.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
Informació esportiva, EBTA Ràdio, amb les baixes de Cito Lobú, Antonio Reyo, Mateo Josef i Jan Sales. El Real Mallorca està pràcticament a punt d'arribar a Vitòria per jugar demà a les 2 davant del Deportiu Alavés. Els de Martín de Micheli jugaran davant d'un altre rival directe en la lluita per la permanència. Un triomf deixaria molt tocat el Deportivo i projectaria els vermells a la zona teva de classificació. De la darrera hora de l'equip mallorquinista ens informa en directe des de l'hotel de concentració del Real Mallorca a Vitoria Gasteiz el nostre enviat especial, Toni Fuster. Toni Fuster, bon vespre.
Hola, bon vespre, Toni Tenerife, des de la mateixa porta de l'hotel NH Cancillera, on ara d'aquí uns instants arribarà l'expedició de la Real Mallorca. Ho farà una llista de convocat, com bé comentava, per baixa de l'Ubumbo, sobre És important, la més destacada, i també la de Maras Cumbula. Malgrat això, sí, el futbolista Cumbula ha viatjat per donar suport a l'equip. En les novetats, en aquest cas, l'entrada de Rinvidas, el porter del Mallorca B, d'Olaizola, repeteixen Cesc i Jandro, també del conjunt del filial, i la resta, pràcticament, com dic, ja els mateixos de l'altre dia, que van empatar contra el València. En un temps ennuvolat aquí, hem arribat amb un bon sol, però s'ha anat ennigulant al llarg d'aquesta hora baixa aquí a Vitòria, en 16 graus aproximadament de temperatura, i com dic, l'expedició mallorquinista, que en principi és a punt d'arribar. Una data que hem conegut fa unes hores. Martín de Micheli, l'entrenador, ha estat elegit el tècnic del mes d'abril per la Liga. Per tant, està enhorabona en el dia precisament que avui Vedà Murici compleix 32 anys.
Gràcies, Toni Fuster, per aquesta darrera hora informativa en guardó inclòs per Martín de Michelis com a tècnic del mes. Ara saltim el que han dit els dos tècnics. Per una banda, Quique Sánchez Flores, i per altra, com ha dit fa un moment el nostre company Toni Fuster, el guardonat Martín de Michelis.
Un equipo que viene con una buena energía, ha conseguido, donde nosotros conseguimos 6 puntos, ha conseguido 10. Es verdad que ellos han jugado muchos partidos en casa y nosotros muy pocos, pero la realidad es la que es. Ellos vienen emocionalmente fuertes, muy fuertes, con un sistema 4-4-2 en rombo muy peculiar y una forma de entender el fútbol pues que con aire fresco, la verdad. Nosotros vamos a ir a lo nuestro.
Llegamos a un nivel de juego donde no naturalicemos de sentirnos siempre dominantes como lo hicimos con el Valencia, es gracias al esfuerzo de los chicos y hay que salir a ganar contra el Alavés.
Correspon a la 32a jornada, avui es juga a les 9 al Betis Real Madrid. Per demà de la 33a, cal especificar, es juga més del Deportivo Alavés Real Mallorca a les 2, els següents partits a les 4:15 Getafe Futbol Club Barcelona, a les 6:30 València Girona i a les 9 del vespre Atlètic de Madrid Atlètic Club de Bilbao. Pel que fa a la primera federació, compromís de Pinyol Vermell al Catalamalo d'Eivissa. Juga a les 4:15 a la ciutat esportiva del Vila-real davant el filial Groguet. Els Blau i Cels, a només 4 punts de les places de descens, tenen la necessitat no solament de competir, sinó més de puntuar davant un rival que, amb un triomf, es classifica de forma matemàtica pel playoff descens. Sentim el que ha dit avui un dels jugadors importants d'aquesta UD, Eric Monjonel.
Hem parlat tots, com sempre parlem cada setmana, i hem dit que això ho hem de tirar endavant tots. O sigui, això és una cosa d'equip. I ens hem de ficar les botes, hem de ficar intensitat, i ara sí que no podem perdre ja ningú un punt més.
Parlant de futbol, sala i el Balears Palma Futsal juga demà el segon partit de la setmana. Serà al Palau d'Esport de Somos a partir de la 6 a l'hora baixa contra l'Oparrulo Ferrol. Un partit determinant per la classificació pels play-offs pel títol. El tècnic Antonio Madrid només té la baixa de llarga durada del porter brasiler Luan Müller. El Palma recorda amb 6 en 41 punts, empatat amb l'Inter Movistar, a un punt del Manzanares i a 2 del Cartagena. Sentim el tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo, fent referència al rival de demà.
Tiene jugadores que están en un grandísimo estado de forma y de ahí pues su clasificación y su buen hacer en los partidos y sobre todo en toda la liga prácticamente, ¿no? Así que nosotros pues una oportunidad para seguir sumando en casa de 3-3, a ver si somos capaces de ampliar esta dinámica y también viéndolo desde un punto que puede ser un duelo directo, ¿no? Por los play-offs.
Cal afegir que dos jugadors del Palma B han estat convocats per la selecció sud de nou, Lucas Trujillo i Nathan Martínez, per jugar dos partits amistosos al Marroc. I de la segona divisió, 27a jornada, juga avui a les 8:30 el Meliestar Futbol Sala Gas i Fred d'Eivissa. Parlant de bàsquet, a la Lliga Chales, demà es tanca la brillant trajectòria de l'Azul Marino a la 30a i darrera jornada de la fase regular i també final de Lliga, en aquest cas, pel conjunt de l'Azul Marino, ja ascendit i que vol sumar 29 triomfs i batre un altre rècord que n'hi ha hagut uns quants en aquesta competició. Visita la canxa del Castelló a partir de les 7. Sentim el ja renovat tècnic de l'Azul, Alberto Antuña.
Con ganas, obviamente, de jugar, de ganar y de celebrarlo en la pista también, ¿no? De vivirlo en la pista, de recibir el trofeo, de poder estar en la pista todos juntos con nuestras familias.
A Primera Federació, demà 32ena jornada a les 8, un partit molt complicat per Fibu i Mallorca, i juga a la canxa del tercer classificat, el Palencia, que suma 22 triomfs. Només 9 del Fibu i Mallorca, que és 13è i que més suma una estadística que esgarrifa, que són de 11 derrotes consecutives. Pablo García, tècnic del Fibu i Mallorca, ho té molt clar.
Jornada complicada, obviamente, jugamos contra un gran equipo, un equipo que, si mal no recuerdo, lleva 13 victorias los últimos 14 partidos, y bueno, pues a prepararnos hoy para lo que será un partido complicado, pero saldremos con la misma mentalidad que hemos salido todos estos últimos partidos, de salir a competir y a ganar.
Volgas a la Segunda Federació, el play-off en vuitens de final, primer partit es juga demà a les 8:30 al pavelló municipal de Càceres, amb el rival, el Càceres, que rep la visita del Clas Bàsquet Sant Antoni. Els extremenys, en 7 derrotes com a local a la fase regular, reben a un Clas que el seu grup va ser el quart millor com a visitant. En principi favorit, l'equip de Josep Maria Barroca. En vòlei, pel que fa a la Superliga masculina, primer partit de semifinal del play-off pel títol es juga demà. Molt complicat, però no impossible, la missió que té el Connecta Balear Mónaco d'Alexis González. Rap Alexis, el poliesportiu Miquel Àngel Nadal, la visita de l'actual campió de Lliga, el club Voli Guaguas. Alexis González present parla d'aquest rival, del Guaguas Canari.
Que esta llave, la de Manacor Guaguas, es la más complicada, pues te tocaba el campeón de Copa y el favorito, así que nada, ahora nos enfrentamos en una semifinal, igual que el año pasado. El año pasado también perdimos en tiebreak 3-2, así que yo creo que es una serie muy igualada y nada, un lindo partido, como te decía anteriormente, ¿no?
Pel que fa al tenis, Mutua Open de Madrid, Jaume Antoni Munà juga demà migdia davant Casper Ruud, número 15 del món, en partit corresponent a la segona ronda del Mutua Open. Ahir, recordem, va eliminar primera ronda el representant de Kazajistan, Alexander Svechenko, en 2-7, 6-4 i 6-1. I tancam en pàdel, amb el Premier Padel Brussel·les i amb un nom propi, el de Gemma Tei, que juntament del Fibra juguen des de les 6 contra la dupla formada per Alejandra Salazar, ets parella de dobles de Gemma Tei i Alejandra Alonso, per un joc a les semifinals del Premier Padel belga. Amb aquest apunt el deixam. Fins aquí els esports.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 43 minuts, reunió de la Junta Local de Seguretat de Formentera per coordinar les feines de les forces de seguretat en vista a l'inici de la temporada. La problemàtica que suposa la gran arribada de migrants ha estat un dels temes centrals de la trobada.
Representants de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local de Formentera i del Parc Natural de Ses Salines han planificat les feines relacionades amb la seguretat a l'illa per aquesta temporada. El delegat del Govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha anunciat que esperen que el radar instal·lat a la Mola amb un cost de 2,8 milions d'euros entri en funcionament el proper mes de maig.
La adjudicación del punto SIBE de Formentera ya se hizo y la empresa ya está en disposición de iniciar la instalación de ese punto SIBE. Es una inversión de 2,8 millones de euros.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha demanat presència del CEPRONA per vigilar el Parc Natural i l'Estany d'Espeix i també del Servei Marítim de la Guàrdia Civil.
El SIBE, aquest radar que duim parlant fa molt de temps, doncs pareix ser que per aquest estiu hi serà. Per tant, serà una ferramenta essencial perquè aquestes pesteres no toquin terra i puguen ser interceptades abans.
L'Ajuntament de Calvià recula en la proposta de retirar-se del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i lleva aquest punt del pla municipal de dia 30 d'abril. D'aquesta manera es mantindran els 10.000 euros que Calvià té previst per destinar a l'associació en els seus pressupostos.
Hores abans, Catalina Cladera, portaveu del grup socialista al Consell de Mallorca, ha criticat el president del Consell, Llorenç Galmés, per no plantar-se davant les exigències municipals de Vox.
Senyor Galmés, no és valent davant vots, o també pensa com vots, però que s'hauria de plantar en aquest cas, hauria d'exigir en Esbatla de Calvià que no surti dels fons mallorquí de cooperació i que siguin coherents.
També Nati Francesc, portaveu del grup socialista de Calvià, ha mostrat el descontent amb el partit per la decisió presa entre el PP i Vox.
Disgustats i enfadats per aquesta nova decisió de PP-Vox, per el sometiment del PP a Calvià a tot allò que marca Vox. Això de lo que va és d'oblidar-se de la cooperació internacional, d'ajudar a qui més ho necessita i fer-ho, a més, amb un caire, jo diria, quasi xenòfob. Diuen que ho fan per ajudar més a organitzacions de nivell municipal i no és cert. La dotació pressupostària és exactament la mateixa que tenien.
Ja que parlem de política, la sessió plenària del Consell d'Eivissa, només la majoria absoluta del PP ha salvat de la reprovació el vicepresident Mariano Juan davant la caòtica entrada del nou servei de transport públic de l'illa, com ha reconegut ell mateix, Alberto Ferrer.
Juan admet el caos dels primers dies i que encara hi ha problemes tres setmanes després. Ha tornat a culpar Alsa i diu que ja s'ha reunit amb alguns ajuntaments i associacions per fer canvis en unes línies que han quedat obsoletes. N'ha volgut corresponsabilitzar l'oposició, que els donà suport, però d'això ja fa cinc anys. Escoltam a la socialista Elena López, el conseller d'Unides Podem Òscar Rodríguez, el representant de Vox Jaime Díaz i el vicepresident del Consell Mariano Juan.
Vostè pensa que Alsa se l'ha de sancionar? Què se li ha de fer a vostès? Vostès no assumeixen cap responsabilitat.
Tots els errors que es podien cometre per part política s'han comès.
La reprovació, jo entiendo que está muy justificada.
Critican, ¿de acuerdo? A mí me pueden reprobar. O intentarlo, apuntándome con un dedo, ¿eh? Pero les quedan cuatro dedos para apuntarse. Reconozco el caos, sobre todo el caos de los primeros días. Si nuestro sistema colapsado transporta a 23.000 personas en un día, el suyo a pleno rendimiento en el 18 transportaba a 11.000.
Ja ha comptat quants ha deixat tirats?
Quantes han arribat a temps a la seva feina, a la seva escola o a la seva cita.
També Vox s'ha sumat a les crítiques de l'esquerra davant el que diuen que és el fracàs de gestió més gros de la institució i han instat Juan a dimitir. El responsable de comptes, Salvador Losa, li ha tocat també el rebre per portar d'urgència un nou pla de sostenibilitat econòmica, ja que el Ministeri d'Hisenda ha tombat l'anterior perquè es volien pagar els 6 milions de dèficit previstos amb el romanent. El Consell ha aprovat el pla 5 de més import de la història, 25 milions, que inclouen els 10 milions que assumeix el Consell per enviar els fems de les Pitiuses a incinerar a Mallorca.
Més coses a les terrasses de les cafeteries de la Universitat de les Illes Balears. Ja no es pot fumar ni vapejar des d'avui. Uns adhesius que s'han aferrat a les taules aparteixen d'aquesta prohibició.
L'actuació s'emmarca dins la Setmana Saludable i Sostenible de la UIB, que culmina diumenge amb una cursa solidària amb la iniciativa Es vol conscienciar els estudiants i preservar la llibertat dels no fumadors. Adrià Montaner és vicerrector de Projecció Social i Cultural.
I avui anunciam que les cafeteries, concretament les taules, les cafeteries de la Universitat de les Illes Balears, pues, seran també un espai lliure de fum. Aquesta actuació se concentra dins la Setmana Saludable, que és aquesta setmana, on se fan diferents activitats de promoció i, diguem, de compromès amb un estil de vida saludable.
De moment, fumar només estarà permès a les zones exteriors, en fora de les terrasses. La majoria d'estudiants ha acceptat bé aquesta mesura.
Hombre, està bé, però també hi ha gent que té necessitat de fumar i si han de poder fumar els haurien de donar un puesto.
Habitualment tu vas a un bar i de normal, la taula d'hora, o inclús els meus amics, tenen sempre gent de vora que fuma. I jo personalment, a punt d'estabar, me molesta bastant, però com que no cal que està normalitzada, ja el tens acostumat.
M'ho pareix bé per la gent que li molesta realment el tabac, perquè és algo que a molta gent li molesta. Jo sóc fumadora i al veure que pues, ara no podré fumar a la terrassa, però tampoc m'implica molt de... no patiré molt.
Segons l'Associació Espanyola contra el Càncer, si s'erradicàs el consum de tabac, s'eliminaria el 30% de les diagnosis de càncer de la població.
En clau estatal, Pedro Sánchez diu que està tranquil davant la possible sol·licitud per part del Pentàgon que Espanya surti de l'OTAN per les desavinences que manté amb el país per la guerra a l'Iran. Ho ha publicat avui l'agència Reuters, tot i que el president no ha entrat a valorar la notícia. Diu que la seva posició és la mateixa, no la guerra i col·laboració màxima amb els aliats.
Segons fonts oficials de Reuters, els Estats Units planegen castigar els aliats de l'OTAN que no vulguin col·laborar en la guerra, entre els quals hi ha Espanya. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha mostrat absoluta tranquil·litat davant aquesta possibilitat i manté la màxima col·laboració amb els aliats.
Bueno, no, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
El secretari de Guerra dels Estats Units, Peter Hegseth, ha amenaçat als països membres europeus de l'OTAN que no els pot continuar sortint gratis la protecció estadounidenca. Diu que els aliats s'han beneficiat de la protecció dels Estats Units i que Europa hauria de deixar de parlar i d'organitzar conferències elegants i pujar al vaixell.
Des de Podem, la secretària general del partit, Ione Belarra, ha demanat a Sánchez que tregui Espanya de l'OTAN abans que ho faci Donald Trump. Considera, Belarra, que la permanència del país dins l'aliança els fa còmplices de la guerra.
Yo creo que nuestro país debe salir inmediatamente de la OTAN, que tiene que ser una decisión soberana, una decisión de dignidad de nuestro país, coherente con ese no a la guerra que ha enunciado el presidente, pero que no se ha traducido en acciones concretas, y yo lo consideraría una enorme humillación que nos echen en vez de irnos, que es lo que tenemos que hacer.
Es tracta d'una polèmica que ha enganxat els líders de la Unió Europea a Xipre, on celebren una cimera informal amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, com a convidat. La trobada va començar a Eurobaix i continua avui amb un esmorzar de feina per debatre la situació actual, els reptes comuns i les noves oportunitats de cooperació. Entre els punts que tracten hi ha la situació a l'Orient Mitjà, després que Donald Trump hagi confirmat que Israel i el Líban estenen l'alto el foc durant 3 setmanes, una treva però qüestionada per un país i per l'altre. L'ambaixador israelià assegura davant les Nacions Unides que l'alto el foc no és al 100%, ja que el govern libanès no té control sobre Hezbollah.
A més, avui mateix dues persones han mort per un atac israelià al sud del Líban, tot i l'extensió de la treva. A més, un informe de l'ONU per als drets humans indica que Israel podria haver comès crims de guerra al Líban amb atacs directes contra civils. Sobre el terreny ha mort un dels cascos blaus indonesis que varen ser atacats el passat 29 de març a una base libanesa. S'eleven així 6 els membres d'aquesta missió morts des de l'inici de la guerra.
I en aquests moments, Maria Guardiola pren possessió com a presidenta de la Junta d'Extremadura en un acte que se celebra a l'Amfiteatre Romà de Mèrida.
Guardiola assumeix en aquests moments el càrrec després d'haver estat investida aquest dimecres a l'Assemblea d'Extremadura amb els vots a favor del Partit Popular i vots que han signat un acord per formar un govern de coalició. A l'acte hi assisteixen Diverses autoritats institucionals, entre elles el president del Senat, Pedro Royán, el delegat del govern a Extremadura, José Luis Quintana, i també representants de les principals institucions de la comunitat.
Destituït el batle d'Arenals del Sol a Elx, Alejandro García Raduán, després que una veïna presentés una denúncia per presumpte assetjament sexual davant la Policia Nacional.
Segons la denúncia, els fets van ocórrer dia 22 d'abril, quan el polític hauria fet comentaris de caràcter sexual i degradant durant una conversa al carrer, incloent-hi propostes de fer-li fotografies a la platja o suggeriments sobre el seu cos. La dona assegura que aquestes expressions li varen provocar una sensació d'humiliació i malestar, especialment per la posició d'autoritat i de poder del denunciant com a batle pedani. Després de conèixer la denúncia, l'Ajuntament d'Elx ha confirmat que ha cessat el càrrec aquest mateix migdia, mentre la investigació policial continua oberta.
I un darrer punt abans d'anar amb la cultura. El 40% de les dones amb discapacitat pateix violència de gènere, segons un estudi de la Fundació 11.
Així mateix apunta que el 34,5% de les víctimes no ha denunciat per por de represàlies o per no identificar la situació de violència, mentre que el 4,3% va retirar la denúncia.
Sonen els pianos per segona vegada aquesta setmana. Dimecres ja vàrem parlar de l'estrena de Michael i ara Sandra Martínez ens repassa la resta de les propostes que es poden veure a partir d'avui.
El programa Alma i su creador George Kessel son enemigos del pueblo.
Alma, reconstrucción.
Començam en Zona 3. És un thriller distòpic que arriba després de triomfar a França. És la nova pel·lícula de Cédric Jiménez, el responsable de Novembre, de Bac Nord o de l'Home del Cor de Ferro, i està inspirat en la novel·la de Laurent Godet, que ens mostra una societat dividida per zones i controlada per la intel·ligència artificial. Gilles Lelouch i Adèle Exarchopoulos són els protagonistes d'aquesta història sobre uns perills que ja ens piquen a la porta.
Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
Siete días o ella explotará.
També adapta una novel·la, Kraken, el libro negro de las horas. És un dels llibres de la saga literària d'Eva García Sáez de Uturi, un èxit de vendes dels darrers anys. Alejo Sáurez, Magui Sivantos i Natàlia Rodríguez posen cos i ànima en aquesta història de secrets familiars i amb assassins bibliòfils.
Són peces molt valioses.
El sonido de la caída és també una història de terror, però de terror d'aquell de cada dia, de les violències masclistes que viuen les dones de diferents generacions en una mateixa casa. Producció alemanya, dirigida per Masha Shilinsky, va ser guardonada amb el Premi del Jurat del Festival de Cannes. Això i, com sempre, més coses. Ja ho sabeu que dimecres va haver-hi estrena grossa, Michael, i que sempre hi ha un on triar i remenar. Els cinemes vos esperen.
Així, amb els jocs vocals que les caracteritzen d'aquesta manera, han acabat avui les Pitxorines en la roda de premsa de presentació del seu segon treball, Safalda Girada, un disc fruit de 2 anys de feina amb destacades col·laboracions i que dia 8 de maig es presentarà en directe al Teatre Principal de Palma.
Col·laboracions com les de Judit Nederman, Miquel Alladó, Roger Pistola o Tomeu Palleres, que també seran en aquesta festa de presentació que diuen serà un concert inoblidable. Les Pitxorines tornen amb força, amb repertori renovat, però sempre amb la mirada fixada en les arrels, en una Mallorca que és a punt de desaparèixer. Aina Tramulles és la veu de Pitxorines.
Recuperant tot això, crec que també és una manera de mostrar la identitat de que nostra, que avui en dia sembla que se perd i se desdibuixa. Però bueno, no, vull dir, en cap cas mos volem abanderar de res. Simplement ho posam damunt la taula d'una manera tan natural quasi com va sortir aquest projecte. I ara que se mos ha donat pues, un espai i una veueta, el feim sortir.
I d'on neix el títol del disc? Per què se fa el de girada? De nou, mirada fixada en el passat, en el pati d'escola i orgull de saviesa popular. Maria Drové és una altra de les membres del grup.
Jo i les meves amigues cantàvem en el pati i imagino que algunes d'elles i molta gent en el pati de l'escola que cantàvem no m'agraden les penades perquè tenen preu bo les nines de Manacor duen la falda girada, no? I aquí hi ha un seguit de unir una a les xancles a peu coix i és un joc de botar corda.
Tira-li cosetes en este ventall.
Com dèiem, presentaran el treball al Principal de Palma, però l'estrena oficial és la setmana que ve a Can Clari, a Itàlia, i després Xavi, a Barcelona, a Girona, i un estiu on molt probablement se superaran els 80 concerts del primer disc en un èxit que les emociona.
Dins del món musical jo diria que ens sentim més artesanes que artistes, perquè hem arribat fins aquí, vull dir, ara estem en un molt bon moment, crec que Pitxorines, bueno, sí, ho veig des de fora i m'emociona veure tot el que hem aconseguit i espero que sigui un inici de moltes coses, no? Però és veritat que hem fet molta feina.
L'anterior treball de Pitxorines, un so qui no es gasta, ha estat reconegut amb 5 premis, entre els quals l'Enderroc Balear de la Crítica i el Directe, el Bartomeu Rosselló Porcel de l'Obra Cultural Balear i el Gota d'Oli del Consell de Mallorca.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 24 d'abril, en què el Batle de Palma ha anunciat que traslladarà a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la petició perquè l'Estat aporti els recursos necessaris per fer front a l'allau de tràmits que suporten els ajuntaments a causa del procés de regularització de migrants. Maria Eugènia Queicles, bon vespre.
Bon vespre. Diferent lectura en fan els sindicats. El líder de Comissions Obreres a les Illes, José Luis García, acusa la dreta de demagogia, mentre que el seu homòleg d'UGT, Pedro Ma, creu que el fet d'haver de regularitzar de cop a tantes persones demostra que el sistema ha fallat.
Entenem que per part del Partit Popular amb molta demagògia, on s'està fent un discurs que si han de posar recursos, no?, per atendre aquesta gent, doncs els hem de llevar per atendre altres coses, i creiem que és un argument demagògic.
Una regularització, qualsevol regularització massiva, no és més que el fracàs d'un sistema. Si el sistema hagués funcionat de manera fiable i de manera constant i de manera regulada, totes aquestes persones no haurien de patir aquest tràngol que estan passant ara.
Mentrestant, el govern i el Consell de Mallorca endureixen les condicions del padró per rebre ajuts.
El govern insular de Mallorca passa d'exigir 3 anys de residència a 5 per poder sol·licitar els ajuts socials per la guerra de l'Iran. I la consellera de Família, Sandra Fernández, ha explicat que les pròximes setmanes es materialitzarà l'acord assolit amb vots per exigir un mínim de 3 anys de residència per accedir a la renda social garantida i a la renda d'emancipació.
Más allá del debate de los conceptos, yo creo que con lo que nos quedamos este gobierno es con lo que hemos realizado nosotros, ¿no? Con aquellas medidas que sí que son efectivas. Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox y que seguramente se materializará en unas semanas es exigir 3 años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación.
Entre avui i dimarts, les discoteques més populars enceten la temporada Eivissa.
Entre 30 i 33.000 clubbers assistiran a les diferents obertures. Parlem d'un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat. Un esdeveniment internacional tan esperat que ha esquivat les afectacions per la guerra a l'Orient Mitjà, com explica el gerent d'Ocio d'Eivissa, José Luis Benítez.
Los openings se venden desde hace bastantes meses, por lo tanto, casi hemos pasado del conflicto. pero el problema vendrá a partir de ahora, ¿no? Veremos qué sigue ocurriendo con todo el precio de los carburantes y todo lo que nos puede afectar a la isla de Ibiza.
Això a la Pitiusa del Nord, perquè a Mallorca tot està a punt per una nova edició de la 312. 8.500 ciclistes començaran a rodar demà a les 6:30 a Platja de Muro. I en aquests moments, Maria Guardiola pren possessió com a presidenta de la Junta d'Extremadura en un acte que se celebrarà a l'Amfiteatre Romà de Mèrida.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Junta de Extremadura con lealtad a su majestad el rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía de Extremadura y mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Així arribarem a les 8:04. Comença ara IB3 Ràdio Xiu Xiu amb la gran Inés Mateu i el gran Xavier Oliver.